Com és en Lluís?
Ui.
Ui, que difícil aquesta pregunta. Lluís, com és en Gerard?
Ui.
No avancem.
No, primer li has preguntat amb ell.
Va, Gerard, no, que has tingut uns segons ja, eh?
No, que nosaltres sempre pensem que l'altre té part de les coses que a nosaltres ens agradaria tenir, no? Ah. En aquest cas, amb els bessons. Amb algunes coses ens complementem.
A mi no m'agradaria tocar el violí, perdona.
Amb algunes coses ens complementem i amb d'altres ens discutim.
Amb d'altres no us discutiu.
Va, tots aquest... els germans, eh? No, però,
no. Però, clar, vosaltres teniu una vida molt propera, no? Sempre.
Va èpoques
més.
Professionalment parlant, vull dir.
Sí.
No? Teníem el trio de Barcelona.
Sí.
Teníem més activitat professional, musical, uh-huh, conjunta. Ara menys, perquè tenim unes carreres que van una mica més distanciades.
Uh-huh. En Gerard en violí, amb el violí, en Lluís amb el violoncello, tots dos claret, tots dos aplaudits a tot el món.
I part de l'estranger.
Catalunya i Andorra. Em miren de reull, eh? Avui hem tingut la sort, la fortuna de poder-vos aplegar. Hem hagut de fer aquest divan, l'hem hagut de remoure,
sí,
eh, avui?
Sí, bueno, però al final el que és important és que ens hem trobat.
Us heu trobat?
Sí, els tres.
Tots tres? Sí, bueno, tots tres.
Però el divan sense tu no seria divertit.
Més en Josep Maria Batista, el guió, que a més d'excel·lent guionista... és un virtuós del piano. Jo dic, no sé aquí què fas amb les tecles de l'ordinador. Bueno, aquí tant de talent.
Sí que així hem sapigut, portem el violí i el violoncel.
Clar, aquí, això queda, eh? Allò, next time, eh? Amb en José María Campillo, que també és un home, com si diguéssim, que de música hi entén, d'imatge, de so, amb la Dolors Joanola, la producció. Us parla Sílvia Coppola i escoltem aquestes músiques. I estan sentint i mouen els dits. Què estan sentint?
No ens va costar gravar això.
Aquí hi ha un concert, a veure si ho dic bé, per a violí, piano, violoncel i orquestra en do major de Beethoven. Eh? Quant temps fa que ho teniu gravat? Perquè ja sé que ens heu triat unes peces vosaltres, però hem dit, no tindrem...
Aquesta no.
No, aquesta l'hem triat nosaltres, és culpa nostra. No tindrem els germans Claret aquí sense sentir-los plegats? A veure... Ho sentiu ara i què?
Sí.
Què?
A mi no m'agrada mai sentir discos meus així,
d'antic,
n'hi ha molt pocs que m'agradin.
Com tots els artistes?
No sé, dels 20 o 20 i pico que he fet, potser dos o tres.
Sí, com tots els artistes, pensa que això ara, després ho vaig poder fer millor, aquí es podria... O què? Quina sensació?
El disc és una foto d'un moment de l'artista.
Sí.
I de vegades quan et veus amb una foto...
En aquella foto, dius...
Et trobes millor ara que la foto.
I no pots deixar d'escoltar-ho amb un esperit crític, és desviació
clar,
professional. Ja. Però bueno, jo, per exemple, ara sentint això que aquest feia...
Sí.
Els meus discos no els escolto mai. Però sentint això, esclar, et porta records...
Aquells moments.
Perquè jo sí que un del trio sí que vaig proposar, eh?
Sí?
En les meves peces, sí.
A veure... Ara Brahms... Aquest quartet amb aquest, i estem més en pau o no?
Sí,
però això no és un disc, això és una gravació d'un concert o és un disc?
És disc, no?
Bueno, disc que hem fet nosaltres.
Nostre no.
No, és gràcia, sí, diu que sí, eh? Sí, no. L'hem trobat amb disc, potser no ho sabeu, eh?
Ara... Però nosaltres no.
Deu ser un disc, és un disc pirata.
Sí. Pot ser una gravació d'un concert.
Una gravació d'algun concert que hagi enregistrat Catalunya
concert,
Música.
Sí,
perquè això ho vam fer al Petit Palau l'any passat, o fa dos anys.
Ara veus com ho reconeixeu? Que bé. Que llavors, clar, si és un concert de fa un any o dos, segurament us hi sentiu més identificats.
Sí. Jo crec que sí.
Però sí, però bueno, quan estàs enregistrant que ho sents allò, a l'acte de ben enregistrat, és quan menys t'agrada. A vegades t'agrada més quan hi ha passat un cert temps i ja no estàs allò amb l'estrès aquell de veure si surt o no surt bé, no?
Uh-huh.
A més a més, això és una gravació d'un concert que és molt diferent d'un disc.
Clar. Perquè què canvia d'un concert? El moment és una altra fotografia.
Pues clar, un disc és com quan un actor grava una pel·lícula. Tornem-hi. Mm. Un concert és com sí. Si tu veus per la televisió una peça de teatre en directe.
Sí, és diferent, ah, clar.
És una altra cosa, sí.
I què us agrada més a l'hora de deixar-ho gravat? Que és per a la posteritat?
Això depèn de com vagi el concert.
Però a vegades la perfecció del disc té menys bellesa, no? Té menys vida.
No, això segur. A veure, com a intèrpret, el que a mi m'agrada més és, evidentment, fer el concert. Passa que, bueno, el disc també té el seu interès, però és perquè el disc t'obliga a treballar molt bé aquella peça, i l'enfoques des de molts punts de vista, no? I és un tipus de treball molt diferent.
Sentim peces que ens heu triat vosaltres, eh? En Lluís ens ha començat dient, aquesta, l'hem posat la primera.
Pel Casals, a més.
Per què ens has triat? Aquest concert és el Cant dels Ocells des del concert de Pau Casals a la Casa Blanca el novembre del 61, davant de Kennedy. Per què?
Bé, el Cant dels Ocells per mi és potser la primera peça amb la que jo vaig poder-me sentir la meva veu com a violoncel·lista.
La veu?
Sí, ja abans de poder tocar el violoncel jo l'havia sentit a casa amb el disc que teníem de Pau Casals. I va ser una de les primeres peces que en els concerts que fèiem a Andorra com a estudiants de l'Escola de Música, que jo vaig tocar i que em vaig sentir que amb el violoncel podia tenir la meva pròpia veu.
Quan vosaltres teníeu 14 anys, Pau Casals ja us va, diríem, donar el vistiplau, no?, aquesta empenta perquè voléssiu.
Bueno, nosaltres vam començar a Andorra a estudiar música quan teníem 9 anys.
Sí.
Si no recordo malament, si no ja em rectificarà el Lluís.
Teníeu la mateixa edat.
Perquè ja fa uns quants anys.
No tants.
Teníem 9 anys i bé, sí. Per nosaltres era com un peregrinatge, que m'agrada dir-ho, cada any quan el Casals venia de Puerto Rico, que és on ell vivia, venia a passar els estius a Prades i s'organitzava entorn d'ell el famós festival Pau Casals de Prades. Uh-huh. No? I nosaltres anàvem cada any allà, quan vam començar a fer 4 notetes, a tocar per ell. Això que dius dels 14 anys, quan ens vam plantejar de dir, a veure, què en fem? Deixem els estudis generals i ens dediquem als estudis de música perquè volem ser músics, doncs aquell any va ser especial. La trobada amb el Pau Casals va ser diferent i la pregunta del pare va ser, ens va fer tocar i va preguntar, mestre, què li sembla, no?
Mestre, què li sembla?
I l'expressió del Pau Casals s'ho va pensar una estona amb la pipa a la mà i va dir, hi ha bona fusta.
Hi ha bona fusta.
Va només va dir això. No sé si es referia als instruments o a nosaltres.
Els instruments d'aquella època no crec.
Però, esclar, són 4 paraules, eh? Hi ha bona fusta, i en el bona fusta hi ha molt de dir, no? Diríem, aquí hi ha, com si dic, la sensibilitat, la capacitat, perquè això pugui créixer, no?
Sí, esclar, quan dius hi ha bona fusta vol dir que pots fer un moble com cal, vull dir que hi ha bon material, que hi ha bona matèria prima, no? I aquesta va ser l'expressió de poques altres. Després, a partir d'aquí, nosaltres ens va tocar treballar el seu.
Vau respirar vosaltres? Ho teníeu clar en aquell moment, ja?
Jo crec que no n'érem massa conscients, no? No recordo com una cosa que...
Jo, als 14 anys, jo crec que sí que ja vaig decidir que sí. Que volia tocar el violoncel.
Mira, però jo em referia que no érem conscients de què suposava allò.
A la vostra
que
vida.
Que el Casals digués allò...
No, esclar.
Perquè era el padrinet i teníem com una familiaritat. Allà. Home, per nosaltres era imponent, però... Sí, va ser a partir d'aquella edat que vam decidir-ho per nosaltres mateixos.
I el pare, no? El pare com ho va viure, això? Deuria ser com un...
Com el pare era el seu somni.
Clar, no?
Que nosaltres fóssim músics. Hi ha una anècdota que crec que és verídica, d'un amic seu, que el va trobar el dia que nosaltres havíem nascut. Sí. A Andorra, al carrer. I el pare va dir, estic molt feliç, hem tingut 2 bessonets. i no sé si va dir m'agradaria o vull o seran...
Seran músics.
Seran músics, eh? I clar, li podia haver sortit el tret pel darrere, no? Però va ser un somni.
El pare era un enamorat de la música.
De la música no, jo crec que era un enamorat de Pau Casals. De Pau Casals músic, Pau Casals humanista, i això va ser la seva connexió amb el món de la música. No?
Pau Casals també com a persona compromesa amb el país,
exacte,
no?
amb
totes aquestes vessants, no? que tenia Pau Casals i que sintetitzaríem en aquest instant.
But let me say one thing. I am a Catalan. Today a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace.
Toulouse, eh? Mm-hmm.
At the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so happy, so moved to be here with you.
Aquest moment és quan Pau Casals, després d'haver explicat el que ha estat Catalunya, no? la primera nació, no? El primer país, la primera nació al món que ha tingut un parlament, no? Que és un bressol de la democràcia, que sempre ha estat treballant per la pau against la guerra, s'emociona. Aquest moment que, no, suposo que vosaltres l'heu vist moltes vegades, jo l'he fet estudiar fins i tot els alumnes de la universitat, sí, pel que té de comunicació verbal, paralingüística, no verbal, com després de fer el concert es tira endavant, explica això.
Que són en 96 anys,
sí,
que tenia,
sí,
allà,
sí,
crec.
Sí,
que...
sí, fent aquest esforç, no? Diríem, és d'aquest personatge, no només del músic, de tot el que representa com a persona de qui realment estava enamorat el pare, diríem, de tot això. Va, hem sentit abans una mica el cant dels ocells i ara farem realment un salt. Què fan Sinatra aquí?
Això.
Què és això?
Quan em veu demanar les peces,
sí,
peces que tinguin alguna cosa a veure amb la vida, no?
Sí.
Evidentment, penses en coses del passat, no?
Sí.
I aquesta època, que faré referència a la peça aquesta, nosaltres estudiàvem música clàssica i només escoltàvem música clàssica, que llavors nosaltres... Tot l'altre era terreny prohibit, no...
No, prohibit no, tampoc.
No existent, no existent.
Terreny de marcianos.
Sí, clar, no existent.
Sí, no existia, no? I llavors jo vaig tenir una novieta francesa.
Ah, mira!
I en aquell moment sonava aquesta cançó. Llavors, durant un cert temps, aquesta cançó va estar relacionada amb una part, diguem, agradable de la vida, no? I, bueno, pues se'm va ocórrer de fer aquesta cita aquí, perquè t'estic parlant de quan jo tenia 16, 17 anys, ja fa...
Però sentir-la bé, aquelles, sí, sensacions, aquella escalfureta,
sí,
no, de la novieta.
Clar, i va durar temps, aquesta sensació. I,
mira, mira,
més
mira,
que la novieta.
Sí, és tota la raó.
En honor d'aquella novieta. Never since that night we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. A veure si ho endreço, eh? Gerard, des de molt a l'inici, que realment diríem ja com els dos elements, no? El músic i el pedagog, el que té ganes de transmetre també la passió i la tècnica, no?, dels instruments. Mm-hmm. Què és ser pedagog, què és ensenyar, què és ser intèrpret, què és tot això?
abans vull fer un aclariment al tema de la novieta.
Sí. Que, no, ja per, veig que això és, aquest és el tema.
No, per relacionar-ho, perquè també era durant el Festival de Prades.
Ah, mira, eh?
Sí, quan nosaltres anàvem al Festival de Prades.
Sí.
Sí, aquí està la relació amb el tema de la música i tot això.
I no en sabem res més, perquè potser ara a través del Facebook, no, del Twitter, no, no, tot això... Ja està, no, no, ja està, ho tenim, això tant, ho tenim resolt ja.
I tant, i tant.
Oh, però sí, jo veig ja, que... que la il·lusió la fa, eh?
Sí.
Sí, eh? Deia, pedagog, músic, què?
Bé, jo crec que tant el Lluís com jo, en aquest aspecte, la nostra trajectòria, la nostra professió sempre s'ha... diguem, ha estat dirigida en aquestes dos vessants i difícil de dir quina és més important, perquè les dues... Ens han donat i ens han ofert satisfaccions ben diferents però complementàries, no? El que és el camp de la docència, que des de molt joves vam començar a ensenyar, vam començar a fer classes, i que és una cosa que, bueno, t'aporta això, el contacte amb la joventut, i t'aporta el feedback, és un treball a més llarg plaç, i el feedback de lo que tu dones a l'estudiant, lo que l'estudiant et dona a tu, com treure lo millor d'aquella persona.
I encara ara, sí, sempre.
Jo ara faig menys classes.
Sí,
quasi no faig classes, el Lluís encara
en
fa
moltes. En continua fent, eh?
I l'activitat després d'intèrpret, que lo que et porta és això, el treball personal, la introspecció... La buscar l'excel·lència personal i després el contacte amb el públic, que això també és una, no deixa de ser un concert, dèiem un enregistrament, però un concert també és una fotografia d'un moment, perquè és aquell moment, és un vídeo, perquè és una mica més llarg, no? Però és un moment del concert que no es torna a repetir.
No, clar, és moment
i
únic.
I tens el contacte amb el públic, és una cosa que és, bueno, et dona també molta satisfacció, però és diferent.
Amb el violí o amb el violoncel, a mesura que passen els anys, teniu més experiències vitals, potser tots som més madurs, sabem entendre més bé la vida, potser som més serens, estem més en pau. Els instruments, l'instrument es toca d'una altra manera? I és millor aquest altre?
Home, jo
és diferent, tot, no?
No puc parlar per tothom, eh? Hi ha músics que amb el temps, com els vins, hi ha vins que amb el temps s'espatllen i vins que amb el temps es tornen millors. Jo crec, jo personalment em trobo molt millor ara amb la relació amb l'instrument que no quan tenia 30 o 35 30. Anys, sens dubte.
I com va anar que triéssiu el violí o el violoncel? Qui va decidir?
Bé, el fillol de Pau Casals...
que ja estava,
li tocava decidir.
I llavors havia de ser un altre instrument.
Bueno, jo me'n recordo que el pare ens va dir... Vols tocar el violí? Vols tocar el violoncel? I vam dir, va, pues
ah, doncs sí.
Sí, Andorra aquell moment era un desert, des d'aquest punt de vista no hi havia res. Va aparèixer allà el mestre Marvà, que era un mestre típic, diguem, de poble, que ensenyava pues, piano, violí, violoncel, trompeta, acordió,
flauta, guitarra...
El que sortia, diguéssim. Sí. No? I va ser aquesta oportunitat que vam aprofitar. I aquí sempre diem... Jo crec que el fet de ser dos bessons, la competència que hi havia entre nosaltres, els arquets que ens vam trencar pel cap...
No, que em trencava ell, jo vaig trencar el cap.
Encara ho explica diferent, eh?
No,
encara
mare,
mira de treure responsabilitat.
La història s'explica de moltes maneres.
Que és que guanyava ell?
Que era el dominant.
Era el dominant, sí?
Sí, els violinistes...
Jo era el tònic.
Els violinistes diu que som més gallets, és així.
Som-hi. Aquest trio de Mendelssohn, aquí sí que us reconeixeu, eh?
Sí.
Amb qui esteu tocant?
Amb l'Albert Rantanell,
eh? Amb l'Albert, eh? I heu fet moltes interpretacions plegats, tots tres, sí.
Sí, el trio vam tocar 13 anys.
13 anys, sí, eh? Sí. Però no era bessó vostre. I llavors com us hi podíeu entendre?
S'havia d'aguantar.
No? S'havia...
Ningú és perfecte.
Però situem-nos en quan vosaltres vau néixer a Andorra, que era un país encara més petit que ara, amb comunicacions molt més difícils que ara, que no és fàcil arribar-hi. Vaja, d'Andorra a Barcelona, molt més que de Barcelona a Andorra. Els andorrans baixeu Ah, com ho dieu allò? Anem a baix.
Sí.
És molt bona
baixem.
Aquesta acció. Baixem. Sí. I tu dius, on baixen? I és que baixen a Catalunya, però és on baixem, no? Aquell moment pensar que us havíeu de dedicar a la música i que podíeu tenir aquest ressò internacional, era un somni, no? Era una bogeria. Era què era?
Bueno, jo crec que va venir d'una manera molt natural, eh? Vull dir que... Home, sempre, a veure, no oblidem que sempre hi havia, diguem, l'empenta i el somni del pare, eh?
El pare.
Que el pare, i evidentment també la gent em diuen, és que parles del pare, no parles mai
de la mare.
La mare també hi era, eh? La mare va ser una peça molt, molt important, diguem, que evidentment estava, diguem-ne, a l'ombra, i ho dic en el sentit més carinyós del terme, però que també era una peça molt important.
Era com eix, era eix, sí, no? Sí. Diríem, no sortia de protagonista escena.
No, que no ens podem imaginar el pare sense la figura de la mare, i això ho sap molta gent, no? Però, bueno, jo crec que va sortir d'una forma natural. Vam començar a fer música. A Andorra, en aquell moment, a part d'aquest professor, hi havia un senyor d'Andorra que tocava el violí i el piano, que ens reuníem uns quants, vam començar a fer música junts. Jo, en tot cas, jo crec que ho vam viure així, d'una manera molt natural. Ens vam desplaçar aquí per estudiar música, vam conèixer uns professors fantàstics, vam tenir un entorn que ens va anar empenyent, i tampoc vam començar a estudiar. No és allò dels pares que porten els nens a fer esport pensant que han de ser el Messi. Nosaltres no ens vam plantejar, diem, de fer música per arribar a lo que hem arribat ara. I crec que cap de nosaltres dos s'imaginava aquella època que haguéssim pogut fer tot el que hem fet.
Seboc. Pianista, un dels mestres, Escola de Música de Barcelona, en Lluís la va fundar, també?
Bueno, l'escola la vam fundar amb el trio.
Amb el trio?
I el Xeboc ha sigut per mi un dels meus pares musicals, diguem-ne, junt amb l'Enric Casals, el Xeboc, l'Aldolesco, hi ha tres o quatre persones que han sigut. I el Xeboc, tot i ser pianista, jo vaig anar a escoltar les seves classes a Suïssa durant 25 anys. Primer anant com a alumne, després també com a alumne, i com a... ell va organitzar un festival amb antics alumnes del curs, anava també per allà per tenir el gran, gran gust i honor de tocar amb ell també en alguns concerts. Sí.
És interessant veure com en Lluís ha canviat el to, eh? El to de la veu, sí. Per al respecte que representa, per al gran... Ho has vist?
Sí, sí.
Per al gran record d'aquest home que tenim entès que deia coses com has d'acceptar que ets humà i, per tant, et pots equivocar. Un ha de fer el millor que pot i deixar-se capturar per la música, eh?
Sí, el Xeboc deia, per exemple, diu la dificultat no està mai en l'instrument, la dificultat la portem a dins, no? I l'objectiu és de lluitar contra aquest dragó que tenim a dins... per passar pel damunt de les dificultats que se'ns presentin com a intèrprets.
Triada.
Sí, sí, sí.
La Calas.
Bé, per mi aquesta àrea també és una àrea molt especial, perquè crec que quan la gent pensa en les grans divas del cant, pensen en coses, diguem, molt espectaculars.
Sí.
Jo crec que aquí, en aquesta àrea, a darrere d'aquesta veu impressionant de la Calas, també hi ha aquesta fragilitat. No? Aquesta fragilitat,
curiós,
no? I després, bueno, és una àrea que em recorda molt la meva dona, que va morir fa 7 anys.
Thank you. vegades que s'hagi sentit la gravació sempre és la gravació, és la mateixa gravació, cada vegada ens emociona.
Sí.
I cada vegada ens emociona de diferent manera, no? I
aquella època també es feien diferents els discos, eh?
Millor, pitjor, queda diferent.
Més directes, més com concert. Això us recordo les coses que deia el Xebuc també. Ell deia, els meus temps, quan es feia un disc, quan es gravava un disc, intentava que fos com un concert, no?
Sí.
Diu, i avui dia, quan es fa un concert, molts joves que intenten que sigui perfecte com un disc, el qual és impossible.
Sí, però tornem a aquella perfecció que de vegades és més tècnica, no?
Esclar,
que
esclar, en aquest sentit ho deies.
Clar. Mira, ara sentíem aquí a la Calas, però resulta, Gerard, que en Lluís també ens ha triat un altre soprano. No. La Victòria, que també havia col·laborat amb en Pau Casals.
I tant. Sí, jo, bueno, quan em veu preguntar que tries peces, jo, ja has vist que jo he triat, a part del Cant dels Ocells, he triat més veus que peces, no?
Sí.
Perquè jo penso que, bueno, cada músic té la seva veu i les veus que a mi m'atrauen més o que m'han donat més pòsit del que jo pugui ser són aquestes veus que jo considero que són músics que són naturals, que no, avui dia hi ha molts focs artificials en el món de la música, i la Victòria, Pau Casals, el Xebuc, són gent que anaven directe al fons de la música, que és el que
i què hi ha en el fons de la música?
Ui.
Ah, què hi ha? Com s'hi arriba i què hi ha?
Jo crec que no s'hi arriba, s'ha d'anar buscant, no s'arriba al fons de la música.
Vaig veure un discurs del Muti que li van donar un premi als Estats Units, no? I ell es referia també a un seu mestre i deia que quan ja ets molt gran, molt gran, molt gran, molt gran, com si diguéssim ja has treballat molt, 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 et fa la sensació que comences a entrar en aquest camí, però que en l'extrem, no? Que no sé si hi ha l'esperit, hi ha la creació, hi ha el tot, hi ha Déu, en fi, li podem dir de moltes maneres, continua quedant més lluny. I és quan ja ho fas molt bé, tot just has començat aquest camí. No sé si és aquesta idea, eh?
És que jo crec que al final el públic el que sent quan va escoltar un músic o un artista, però un músic, és el que està passant per dintre el cap d'aquella persona, no? El que és aquella persona. I quan parlem de Casals, quan parlem de la Victòria, jo no he conegut personalment a la Carles, quan parlem del Xebuc, un dels més grans pedagogs que hem conegut, són persones. I el que dèiem abans, quan un es fa gran, si tu has tingut una evolució com a persona, també evoluciones com a músic, no ho pots separar, no? I per tant, quan tu escoltes un intèrpret d'aquests, el que escoltes és la persona aquí al darrere, no?
Bueno, jo crec que no pots separar, perquè la música ens fa evolucionar com a persones.
És un peix que es mossega la cua.
En el fons de la música, a veure, jo respecto els músics que fan servir la música per millorar com a persona, no que fan servir la música per
distreure-se
i per distreure el públic, no? En aquest sentit.
I la música, per tant, ens permetria madurar també, no el que la toca o el que la crea, el que només l'escolta.
Esclar, i tant.
És a dir, per tant, la música, com en general tota la cultura, ens permet créixer?
Tota la cultura en general. Sí, per això estan fent ara tantes animalades en cultura que veurem la generació que ve com surt.
Com sortirà. Interpreta, toca Yehudi Menuhin, que ja ho sabeu, eh? Hi ha una musicòloga, Elga Toene, que suggereix que la partita on figura aquesta xacona la va escriure Bach en memòria de la seva primera dona, eh? Per què és tan difícil de tocar?
Bueno, més que difícil, hi ha d'altres peces de Bach, alguna de les fugues que hi ha, des del meu punt de vista, de les fugues que hi ha a les sonates de violí, que formen part d'això, de les sonates i partitis, que són tan o més difícils tècnicament que la xacona. El que passa que la xacona, per mi, per això l'he proposat aquí, entre d'altres, és una de les peces que és d'aquelles peces que és per tota la vida. Jo sempre faig la comparació, és com una catedral gòtica que hi pots viure dins i que pots estar mirant tots els detalls i no se t'acaba mai, no? Llavors, a vegades em diuen, si t'anessis en una illa deserta, que m'emportaria la xacona, perquè tota la vida amb la xacona pots estar tota la vida treballant-la, descobrint-la, i mai, no s'acaba mai. És una peça que t'enriqueix per tota la vida.
Nosaltres, com que aquest equip, com si diguéssim, també és sobirà, tenim una certa autonomia, us proposem una altra peça. És aquesta suite per cello número 1 en sol major de Bach, a Misha Maisky, que és un clàssic també del repertori del violoncel, que ens ha semblat... Que us agrada o no?
Sí, el Bach sí.
La interpretació no? No tant, per què no? Per què no? Per què no? Bach ho notarem, quan aprendrem.
Bueno, per mi Maisky no és en Bach no és d'aquests que van gaire al fons. Ell mateix ho diu, més. Jo el conec, és molt, molt, molt bon tio, eh? Ell diu que va anar a tocar... No vull dir que no és gens presumit, no?
Sí.
Ell explica que van a tocar Bach per en Casals, a Puerto Rico, i en Casals li va dir, mira, molt bé, diu, el que vostè toca no s'assembla amb res en Bach, però ho fa amb tant convenciment
que endavant,
el Casals tenia raó, no?
Doncs saps...
Això t'ho dic.
Avui amb Gerard i Lluís Claret aquí al divan de Catalunya Ràdio. Ara som a Prada de Conflent o no? No, ara som amb la Dios, no, ni, no, amb la Piazzola, Aquesta és la peça més popular de l'Astor Piazzolla.
Bueno, és una de les peces populars. El Dios Nonino, esclar, l'escriu ell quan està de gira a Europa i mor el seu pare, no? El títol és Adiós, la fa en homenatge al seu pare que va morir.
En un accident de bicicleta, com si diguéssim d'aquells que... Una bestiesa,
sí.
No?
I per mi Piazzolla és un grandíssim compositor, no? I aquí el que m'agradaria... Jo, que he tingut una formació eminentment clàssica, però, bueno, diguem, amb la meva evolució com a persona i com a músic, m'ha agradat també conèixer molts els altres, endinsar-me en els altres gèneres musicals, i això va ser sobretot gràcies a la meva estada quan vaig ser director durant 5 anys de l'Esbung, de l'Escola Superior, on vaig conèixer gent extraordinària del món del jazz, del món del tango, del món de la música moderna, de la tradicional, de l'antiga, etc. No? Uh-huh. I, per tant, amb l'ONCA, amb l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, doncs, també fem moltes coses que sortim del que és el món del clàssic. I Piazzolla, per mi, és un d'aquests compositors, grandíssim compositor, i que, curiosament, des de vegades des del món del clàssic no se'l considera massa, però tampoc des del món del tango, perquè llavors el món del tango el trobaven que era com massa clàssic, no? I els del clàssic el troben poc clàssic. I jo crec que és un compositor que quedarà.
A veure, que el sentim una mica, eh? Ah, efectivament, el Nonino, que era el Vicent Piazzolla, però que era conegut normalment per Nonino, l'Astor, un cop va morir, estava de gira per Puerto Rico, la gira no va anar gens bé, i l'Astor Piazzolla diu que es va com deprimir molt, no? I quan va tornar a Nova York va fer aquesta peça. El seu fill, Daniel, explicava que el seu pare els va demanar que el deixessin sol unes hores i que es van ficar a la cuina. Primer hi va haver un silenci absolut i al cap d'una estona diuam oímos que tocava el bandoneón. Era una melodia molt trista. Estava component precisament aquest adeu, adiós, Nonino. Gerard, Lluís, hem parlat de l'Andreu Claret, Casa de Jesús, una miqueta per sobre del pare. Ara potser que ens hi dediquem una mica, perquè n'hem fet dues o tres pinzellades i no n'hem dit res més per a aquelles persones que no el coneguin. Jo havia tingut l'oportunitat, l'honor de conèixer l'home de les neus, que sembla que ell anava empenyent les màquines que fossin perquè el món canviés. Diríem, és l'energia pura, no? La il·lusió, el coratge, també el compromís, les idees clares i el no parar davant de res i de ningú si creu que tenia la raó.
I un visionari.
I un visionari.
Amb moltes coses.
Sí. Com es pot ser tenir aquesta idea de futur?
Però jo crec que ell era... A veure, des de petit, no? Perquè el que ell explica, ell des de petit era un visionari. Ell sempre explica que tenia el padrí a Gósol i que anaven amb la tartrana a Gósol i que això ell doncs, tenia 6 o 7 anys i d'aquí li va sortir l'idea del túnel del Cadí. Imagina't, Si van passar... Ell era de l'any 8...
Pues de l'any
1908,
sí.
Que no es pensi la gent del 2008, el 1908,
no.
Imagina't si en aquella època, llavors, d'aquí d'allà va sortir de sorgir la seva bogeria pel tema de comunicació.
No, és que les comunicacions són essencials, clar, també, llavors, pel desenvolupament de la gent i dels països.
I ell va anar per Andorra, i Andorra, ell,
va
la seva visió...
perquè era un home d'esquerra republicana, va haver de sortir,
Clar, va anar a França, i si ves com molts exiliats, van anar a Andorra perquè d'alguna manera...
Va fer de xupluc,
sí,
Andorra,
estaven
exiliats.
Uns esperant que els aliats vinguessin a
ajudar-los,
a fer fora el Franco,
sí.
No va ser així, i bé, molts d'ells es van quedar a Andorra, però ell també va tenir la visió de que Andorra podia ser un país modern, i va ser el que va fer les primeres botigues a Andorra, el que va...
El que va obrir el port de Valira va proposar perquè Andorra estava incomunicada en 6 mesos, nevava
6
molt,
mesos de neu. També va ajudar a fugir, perquè va ajudar a fugir a molta gent, no? A Pompeu Fabra.
Sí. Pompeu Fabra, la nostra mare va aprendre català amb Pompeu Fabra, a l'exili a França. El pare tenia una explotació forestal llavors allà. Jo no sé com s'ho manegava ell, però sempre tenia alguna cosa, sempre tenia alguna cosa, no?
Sempre tenia com una cosa a fer, no?
I
una
allà
cosa important.
Amagava la gent que s'escapaven dels alemanys, els que s'escapaven de...
No, els alemanys el van arrestar i va estar a la presó de Perpinyà condemnat a mort.
Sí. I com se'n va salvar?
El Casals.
El Casals el va ajudar. Aquí.
Perquè ell es va posar molt malalt a la presó, li va agafar una peritonitis, aquella època no hi havia penicilina.
Sí.
El Casals va convèncer els alemanys, perquè els alemanys sabien que eren Casals i els respectaven, de que es moriria i que el deixessin anar a morir a casa. I així es va salvar.
D'aquesta manera, llavors se'n va poder donar.
Gràcies a en Casals som aquí. Si no, esclar, si no, els alemanys cada nit sentien, jo ens ho explicava, cada nit sentien que s'obrien dues o tres portes, se n'emportaven dues o tres allà al pati de la presó i els esbusellaven.
A la presó de Perpinyà, sí.
Sí, a la presó de Perpinyà.
I ens va dir que el tio de la Gestapo que el va interrogar parlava català.
Aquí és com un munt de circumstàncies, coincidències que s'ajunten en positiu, no?, en realitat. Un home que diríem, sí, que és conegut com l'home de les neus, aquells que teniu ja 50 i tants llargs, recordeu la nevada del 1962 a Barcelona, que durant molts anys ha estat una nevada històrica, i és clar, tot col·lapsat, i llavors hem de trucar en Claret. Que ho arregli.
Nosaltres estàvem jugant a cartes a casa amb uns veïns i me'n recordo la trucada que va fer el Porcioles.
Que era l'alcalde.
L'alcalde franquista de Barcelona.
Sí.
Que truca en un republicà, perquè es coneixien d'Andorra. El Porcioles era president del Tribunal de Corts d'Andorra i es coneixien d'això, d'Andorra.
Sí. I li va trucar i li va dir, Andreu, ho hem d'arreglar això d'alguna manera. Sí,
però llavors el parc no tenia no tenia permís, no hi ha ni passaport, no podia entrar.
No podia creuar la frontera.
Li van fer un permís especial. Allò va ser una epopeia tremenda.
Va muntar una mena d'empresa de màquines, no?
Ja la tenia, muntada, ell obria el port d'en Valira. Per això, per això, les ho sabia, el va trucar que anés a llibre a Barcelona de la neu. I van fer tota la nit, clar, perquè tot el camí d'Andorra a Barcelona estava tot nevat, amb cotxes, amb gent, amb nanos...
Van estar dies, a Barcelona, sí.
Clar, llavors, clar, va haver de fer venir de l'exili. Hem de considerar-ho així. En Porcioles el fa venir de l'exili amb un permís especial, però que ja li serveix per sempre, no? És com un reconeixement,
Va ser arrel d'això que vam poder començar a anar de vacances a l'estiu a Catalunya, perquè no podíem entrar.
Quants anys teníeu quan vau entrar a Catalunya?
Doncs mira, el 62, 60, el 63, 62, 63, sí.
Sí,
ja no, 62 no, perquè això era l'hivern, però el 63,
sí, 12
anys. El 63, per primera vegada. Recordeu la sensació de veure Catalunya? Que us haurien explicat tant a casa.
Bé, coneixíem la Seu d'Urgell.
Sí.
Els nostres pares no podien baixar, però com que l'Escola de Música d'Andorra era una filial de la Seu d'Urgell, era el mateix professor, els concerts de fi de curs... els fèiem a Andorra i també els fèiem a la Seu d'Urgell, que d'aquí ve també una cançó molt especial, que és L'Emigrant.
L'Emigrant, clar.
El professor ens va fer un arranjament per a violí i per a violoncel. I per aquells catalans de la Seu d'Urgell, sentir L'Emigrant en un concert de fi de curs, que era una cançó quasi prohibida, no?
Sí.
I el cant dels ocells...
Era com si fos revolucionària.
Per ells era molt fort, i per nosaltres, almenys jo ho recordo com una sensació també d'estar tocant una cosa molt especial per aquella gent, no?
Uh-huh. Com revolucionària, veies... no? Allò prohibit, allò...
No, revolucionària no, d'un sentiment, no? Perquè la veies que la gent ploraven.
La gent
quan
plorava.
Li vam tocar el pare estava de viatge.
Sí.
I va tornar, i li vam tocar L'Emigrant, i no veig, i es va posar a plorar.
Era d'Esquerra Republicana, el pare, i va ser el nexe d'unió amb el president Lluís Companys, no? Uh-huh. Amb qui l'unia una amistat personal. Com ho explicava això el pare?
Bueno, ell quan, sobretot amb aquest aspecte, el que més era el tema permanent a casa era el tema de la Fatarella, que va ser quan el president Companys, ell tenia, imagina't, això era l'any, devia ser l'any 38, doncs el pare tenia 30 anys, i l'envia amb 30 anys a resoldre el tema de la Fatarella, que ja s'havia declarat el comunisme llibertari, que havien afusellat a mig poble, i ell explica que quan va arribar allà, s'havia preparat un discurs, però la gent del poble estaven es malfiaven tots i ningú el van a rebre. I ell sabia que la gent l'estaven esperant darrere les finestres, uh-huh. I el discurs que tenia previst el va fer en un arbre de la plaça, uh-huh. Sabent que la gent l'escoltava. No? Sí. Llavors ell, amb el president, explica això, la confiança que el president li va demostrar d'enviar-lo a resoldre un tema que era realment molt difícil, no? En plena guerra,
Som avui al Divan amb en Gerard i en Lluís Claret. Avui un privilegi. Lluís, aquí un concert de violí i orquestra...
Violoncel.
Perdó?
Violoncel.
Violoncel, sí. De Schumann, no?
Uh-huh.
Amb l'orquestra del Festival de Prada. Mm, precisament... I la mare, que hem dit, també hi era, no? La Maria.
Sí.
La Maria, que era més jove.
Sí. Es van conèixer a l'exili. Els nostres pares es van conèixer a l'exili.
Com era la Maria?
Bé, la Maria era a la vegada molt dolça i molt forta. Primer perquè per viure amb el nostre pare s'havia de ser forta, perquè era una personalitat tan avassalladora que
sí.
Ja el vas conèixer, no?
Sí, sí. Oh, no, però et posaves dreta. És un home que immediatament l'esquena se't posava dreta.
Sí, però ella dintre la seva, i dintre la seva dolçó sí. Sabia perfectament com...
Com encarrilar-lo.
Com encarrilar-lo.
I amb molta mà esquerra.
Sí, i tant. I per nosaltres, jo recordo bé una infantesa molt, molt dolça amb la mare. La mare és la que ens comprava els llibres que havíem de llegir.
Vau estudiar a l'escola francesa, no?
Sí, perquè en aquella època a Andorra no hi havia escola andorrana.
Ara hi ha la francesa,
la francesa i l'espanyola. Només hi havia l'espanyola i la francesa.
Uh-huh.
L'espanyola era franquista.
Uh-huh, clar.
I la francesa, no? I els nostres pares l'haver viscut a França, tenien una part molt d'estimació i de respecte per tot el que era la cultura francesa. I per això vam anar a l'escola francesa d'Andorra.
A veure, jo si repasso, és clar, no sé com repassar la vida d'en Gerard i no sé si estic dient les coses més importants, no? Que ha actuat amb orquestres de tot Espanya, França, Bèlgica, Holanda, Txec, llavors era Txecoslovàquia, Turquia, uh-huh. Rússia, el Japó, que ha dirigit ha estat dirigit també, entre d'altres, per en Ros Marvà, per Lemon Colomé, per en Pons, per en Jacques Mercier, per en Rodolphe Marchais, per en Peter Mac, per Verónica Duradova, per Yehuda de Menuhin, per uh-huh. en Sergio Comisiona, en Marzio Conti, l'Ignacio Yepes, que han registrat una pila d'obres també uh-huh. de Bach per a violí. També ha estat fundador de l'Escola de Música de Barcelona, del Curs Internacional de Música de Vic, del Trio de Barcelona. En fi, què he de dir? Director, una pila de festivals, aquesta... Clar, què és el més important que has fet? Les coses més importants, que n'estiguis més orgullós.
Jo, a la vida, he de reconèixer que moltes coses, d'aquest punt de vista, no les he anat a buscar. M'han vingut d'alguna manera. Uh-huh. Però hi ha una que sí que he anat a buscar i l'he tingut, que és l'orquestra.
L'orquestra.
L'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, que... Ja portem 20 anys,
uh-huh.
La fundació de l'orquestra, i aquest sí que va ser un projecte que jo durant molts anys vaig tenir a darrere el cap i que, bueno, jo sempre dic que em considero molt afortunat de que és un projecte que l'he pogut dur a terme, a més, en el meu país, Andorra, i que durant tots aquests anys he tingut i segueixo tenint el suport de la gent que està al darrere, no? La Fundació Onca, el govern d'Andorra, la Fundació Caixa d'Andorra, i que, per tant, he pogut desenvolupar el que a mi m'agradava en el meu país. Jo crec que això, doncs bé, hi ha gent que no ho haurà pogut fer, no? I això ha sigut el meu projecte personal. Sempre m'ha agradat, diguem, fer música en companyia.
Té aspecte de director, no? D'orquestra, realment, eh? Què diu el Lluís?
Però jo dirigeixo tocant, eh? No,
sí, No amb la batuta.
Amb el violí,
també, amb els joves.
Amb els joves m'atreveixo amb la batuta, però això ja no. Jo, el meu és el violí i dirigir sense director, perquè llavors la implicació dels músics amb l'orquestra, evidentment, de la mira de l'orquestra d'Andorra, la implicació dels músics també és diferent, no? Quan hi ha el director, el músic té tendència a delegar la responsabilitat en el director i seguir el director. Quan no hi ha director, tothom s'ha d'estar escoltant, tothom ha d'estar una mica, saps, en el mateix barco, pendent del que fa un, del que fa l'altre, i tothom ha d'estar una mica més
implicat. Què és el millor del Gerard? El millor?
Això que està dient,
sens dubte, eh? Sí. I el millor d'en Lluís?
Jo crec que el Gerard ha heredat aquesta facilitat de comunicació del nostre pare.
I en Lluís és més espiritual, més íntim, més reservat.
Potser m'assemblo més amb la mare. Ah. Si es queda repartit, no sé.
A veure, però vull dir que tots dos tenen la creu de Sant Jordi, eh? El 64, que es va traslladar... Sí, això ho he de dir, alguna cosa d'aquestes he de dir, i jo més aquí t'ho
tenen. Jo tinc dues.
Veus que bé?
Tinc la meva i tinc la de l'orquestra.
La de l'orquestra, que bé. Abans ha parlat de l'Enric Casals, el germà d'en Pau Casals, que va començar a donar-li consells durant molts anys. Va ser com professor, no, realment, l'Enric?
Com professor, no, el professor més important.
El més important, eh? I ha estudiat a França, Itàlia, als Estats Units, mestres que siguin essencials?
L'Enric Casals, el Radol Dolesco, el Xepoc, el Jordi Xepoc.
Maurice Gendron.
El Maurice Gendron va ser molt curt, però va ser molt important per mi, que el vaig conèixer quan jo tenia 17 anys i ja em semblava que, com que aquí el nivell en aquella època era molt baix, jo ja em semblava que era el rei de Prússia, i em va fer veure que no sabia res. I per mi va ser el moment just que m'ho havien de dir, perquè si no hagués sigut massa tard. O sigui que li estaré agraït tota la vida. Després ho vaig deixar, perquè era un professor molt dur, sàdic amb els alumnes, i... però va ser uns mesos per mi... Els necessitava.
En Lluís, que ha guanyat una pila de premis també, des d'aquell internacional Gaspar Cassadó, els primers a Bologna, el Pau Casals, el Rostropovich, en fi, que va ser convidat com a solista per orquestres molt importants, la Simfònica de Washington, la Filarmònica de Moscou, França, Cambra Anglesa, Hongria, Txèquia, amb grans directors. També abans heu parlat del Trio de Barcelona, que forma part també de jurats de concursos internacionals, en fi, el més important de la vida.
El més important de la vida, la família i els amics.
I en Gerard?
Els amics, els quatre amics aquests que pots trucar a les 3 del matí per demanar un favor, no els amics així. No.
Quatre, eh?
No, quatre, per dir que
potser
són pocs.
Potser tres, sí. I per en Gerard? No,
des d'aquest punt de vista, per mi també la família i els amics, això, sens dubte, no?
I ara, al futur, què li demanaríeu? D'aquí 10 anys, no, jo què no... voldríeu haver viscut? No. El veig allò, en Lluís ja, que em posa cara de
anar amb cadira de rodes.
Sí, arrugar-se. Estava mirant de dir-ho d'una manera més suau. Què?
No, jo no demano res. Jo, carpe diem, jo crec que, bueno, és important a la vida tenir perspectives i tenir objectius, perquè si no la vida s'acaba, i com que no em falten, doncs bé, però no... No demano res d'especial. Jo crec que les coses... A vegades em diuen que he tingut sort, perquè crec que la sort te l'has de guanyar, no? I l'has de buscar, i bueno, si no compres loteria no tocarà.
Això és atzar, l'altre, la sort, sí, és allò que tot és clar.
Has d'anar treballant, sobretot, penso que el més important és que puguis seguir fent, que això crec que és el que va fer el nostre pare. Va fer tota la vida, amb moltes dificultats, però va fer tota la vida el que tenia ganes de fer.
Ai, ho feu, el que teniu ganes. Feu
procurem,
una cara.
S'ha de procurar.
fer amb un percentatge alt.
He fet un gaspatxo al migdia que m'ha sortit molt bo.
Ja sé que sou bons cuiners. Va, que em va sent l'hora. Mira, bueno, gràcies, eh? No sé, això és una conversa desendreçada, però ens ho hem passat tan bé amb qui, amb la música i vosaltres. Vosaltres i la música sou un tot. Us adoptarem. Us pot adoptar-vos? Mira, hem pensat d'acabar amb aquesta peça. Els germans Bessons. Una petita òpera en un acte de Schubert. Per en Gerard i en Lluís Claret.